Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 28 d'abril del 2024. Vinga, que fa una hora i quart ja que brilla el sol a l'horitzó. Vaja, brilla, potser no tant perquè està bonament tapat a bona part del país, perquè és un dia que, a més, no es podrà fins a poc abans de les 9 de la nit, però hem de dir que Martí Oliveres tornarà a agafar protagonisme, efectivament, perquè ha de tornar a ploure i ha de fer-ho bé a Catalunya, especialment a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho està fent, ja, de fet, en bona part d'aquestes comarques. I s'espera que aquestes pluges, aquests ruixats, puguin ser localment forts. Una mica com el que es va viure ahir a l'altra meitat del país, a les comarques de Lleida i de Tarragona, on van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat en algunes capçaleres de rius. Cosa que fa pensar que aquest episodi de pluges sí que és boníssima i prou intensa per reomplir una mica pantans i embassaments. Perquè, a més, l'episodi que va arrencar ja la nit de divendres no s'acaba avui, tindrà demà el dia més gran, el dia més important, i s'allargarà fins dimecres o dijous. Per tant, boníssimes notícies que, per què no, potser, depèn de com plogui, amb quina intensitat i a on, podrien haver de fer plantejar al govern si ha de revisar o no algunes de les mesures de la sequera, si, per exemple, els pantans, com és possible que passi, superen en els pròxims dies el 20 o el 23% de la seva capacitat. Ja ho veurem. Mentrestant, l'actualitat política, que ho continua eclipsant absolutament tot, queden només ja 24 hores per saber si el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, dimiteix o no ho fa, en un estat d'intriga gairebé policíaca, de sèrie, absolutament inèdita en la política espanyola. 5 dies que en política, en fi, són una barbaritat i s'està demostrant, però el fet que no s'ha filtrat absolutament res en aquests dies, avui tampoc a la premsa, i que tothom, des de l'entorn més pròxim, continua dient que no saben què li passa pel cap a Sánchez, crida moltíssim l'atenció. I també, evidentment, explica els nervis i l'angoixa que circula per l'interior del Partit Socialista, que ahir va viure una jornada gairebé ciclotímica a la seu del partit, que recordeu que celebrava el Comitè Federal amb milers de persones portades en autocar a Madrid clamant a l'exterior de Ferraz per la continuïtat de Sánchez, mentre dins pràcticament es vivia un funeral en vida al president espanyol. Ell no hi era, òbviament, com passa amb els funerals, i es van alternar llàgrimes, crits, compungiment, ràbia, també, i tot plegat farcit de discursos en què, bàsicament, es recordava la seva figura, la seva obra de govern, i se li demanava que no marxés. I en un moment donat, en una mena d'emocionalitat visceral que recordava més la Catalunya del 2017, el 18, el 19, els dirigents socialistes van sortir al carrer a abraçar-se a la massa, a petonejar i aplaudir els militants, i allò va passar del funeral a la catarsi, una festa amb música inclosa de Rafael Acarrà i de Quevedo per llançar un missatge de suport a Sánchez i a la seva dona Begoña Gómez. És una exhibició que és lícit preguntar-se què beneficia del que s'està decidint, si la decisió de Sánchez de seguir o la decisió de Sánchez de marxar. Perquè després del que es va veure ahir, seguir per part de Sánchez sense que passi res més seria certament absurd. I marxar amb el suport que va rebre ahir al carrer probablement fos més factible. De fet, avui el Jordi Juan a La Vanguardia ho diu. Per reforçar pròpiament el discurs de Sánchez, té molta més força que marxi que no que es quedi. I la reflexió que hi feia Carles Fernández també en aquest programa. Si a Sánchez l'ha afectat emocionalment el que ha passat fins ara, després d'haver mostrat públicament el seu taló d'Aquiles, si es queda, que es prepari. El procés, en tot cas, fa temps que ha agafat el pont aeri, s'ha instal·lat a Madrid, a un microclima molt emocional on els altaveus expressen una crispació, una tensió excessiva, una toxicitat que certament no es viu fora de la capital espanyola. Efectivament, l'empatia respecte a un president de govern que s'ha trencat emocionalment és comprensible, absolutament, i la denúncia que a Espanya les costures de l'estat de dret polític, judicial, policial, mediàtic s'han esquinçat és un diagnòstic que és compartit, però no deixa de sorprendre que exploti ara amb aquesta virulència quan fa moltíssims anys, més d'una dècada, que això és així, com sabem perfectament des de Catalunya. En tot cas, avui el procés és a Madrid, en la seva cruesa, en la seva emocionalitat, en la seva polarització, en el seu jugar de mestrisme, en les decisions d'última hora, allò que cada dia és un dia històric. I des de Catalunya, que mira de no oblidar, que recordem, estem en campanya electoral, tantíssima gent s'ho continua mirant amb absoluta incredulitat. El procés, efectivament, és a Madrid, i avui hi tornarem, a Madrid. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs el compte enrere per conèixer la decisió de Pedro Sánchez sobre el seu futur al capdavant del govern espanyol. S'acaba d'aquí a 24 hores. Ahir el PSOE va fer una exhibició de suport des del Congrés Federal i va reunir milers de persones al carrer perquè no plegui, per demanar que no plegui. Això mentre Alberto Núñez Feijó va comparar ahir Sánchez amb Franco.
Sobre la paràlisi de Sánchez, Carles Puigdemont, que va denunciar ahir en la campanya electoral que en les primeres 48 hores de la cursa només s'ha parlat del president espanyol. Els comuns critiquen que els socialistes hagin tolerat els atacs personals en el passat i Esquerra que no hagin tingut la mateixa empatia amb l'independentisme.
Investiguen la desaparició d'un ganivet petit a la cuina de la presó de Quatre Camins. Malgrat s'han escorcollat els presos que hi treballen, l'estri encara no ha aparegut i es revisaran els protocols, tot plegat després que divendres Generalitat i sindicats tanquessin un acord perquè els ganivets estiguin fixats a la taula de treball.
Mentrestant, al Pròxim Orient, Hamas condiciona les negociacions per un alto el foc amb Israel publicant un vídeo on hi surten dos hostatges israelians. Reclamen a les seves famílies que pressionin Netanyahu perquè arribi un acord perquè els alliberin. Si no tiren davant el pacte, l'ofensiva sobre Rafah podria ser immediata.
I ha mort als 82 anys el filòleg i acadèmic barceloní Francisco Rico. Va ser membre de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua i era un dels grans coneixedors en Quixot i en el Lazarillo de Tormes. Fa un parell d'anys es va retirar de la vida acadèmica per temes de salut.
Els esports, el Barça jugarà la cinquena final de la Champions femenina després de remuntar l'eliminatòria contra el Chelsea i guanyar 0-2 a Stamford Bridge amb gols d'Aitana i Rolfo. Les blaugranes sabran avui el seu rival, o el PSG o l'Olympique de Lió, amb qui es veuran les cares a la final de Bilbao del 25 de maig a la primera divisió masculina. El Girona podria ser equip de Champions divendres vinent després de guanyar ahir contra les Palmes i també per l'ensopegada de l'Atlètic Club. El Barça farà l'últim entrenament a aquest matí, abans de rebre demà el València a Montjuïc.
I pel que fa al temps, continua l'episodi de pluges per a diferència d'ahir. Avui els ruixats es concentraran entre les comarques de Girona i Barcelona i demà el plat fort amb precipitacions encara més generals i abundants.
Ara són les 8 i 8 minuts. I com us dèiem, el PSOE que continua aguantant la respiració a 24 hores perquè Pedro Sánchez faci pública la seva decisió. O continua o se'n va. Perquè són hores crucials per part del PSOE, així ho creuen, per mirar de convèncer el president espanyol que no plegui, que no dimiteixi, i ara mateix ningú les té totes que continuï al càrrec. Els socialistes paren de dir que no volen aventurar escenaris. Tothom diu que encara no s'ha arribat a la fase de pensar en un futur sense el seu líder, però, en tot cas, internament ho han d'estar fent. El partit va exhibir ahir una gran mostra de suport cap a Sánchez en un comitè federal socialista estranyíssim, que tant es pot llegir com una pressió cap a Sánchez perquè no marxi, però també com un gran comiat assumint que tot està perdut. Una cosa i l'altra a la vegada. Bona prova d'aquesta última hipòtesi són les cares d'alguns dels seus ministres, d'algunes de les persones més pròximes plorant ahir visiblement afectats i fent palès aquesta preocupació. Un dels més transparents va ser el ministre Óscar Puente, que parlava així de clar en només 2 segons.
És un dia important. espero que sirva.
És un dia important, espero que sirva. Que sirva perquè Sánchez no se vaya. Per tant, la sensació per part d'una de les persones més pròximes d'aquest ministre, d'Òscar Puente, és, fa pensar que tem clarament que Sánchez se'n vagi. La frase la repetien molts dels col·laboradors del cercle estret del president espanyol, que deixaven entreveure que la decisió de plegar és possible, molt possible, en general, però cares de circumstàncies a les files socialistes. I si n'hi havia una que parlava per si sola, efectivament, la del director de gabinet del president espanyol, Òscar López, un dels pocs que l'ha vist els últims dies. La seva cara era autènticament un poema. De moment, però, encara queden 24 hores de marge perquè Sánchez mediti la seva decisió. Avui és jornada de reflexió, per tant, dins el PSOE. El partit no té cap acte a Madrid, només en farà un la Federació dels Socialistes a Galícia. Silenci també la gent ministerial de Moncloa, que informa només que Grande Marlaska, el ministre, va a un concert commemoratiu. La resta, silenci. Tot i això, les mostres de suport cap a Sánchez no s'aturen. Avui hi ha una altra manifestació a la tarda a Madrid a favor, diuen, de la democràcia. El sector de la cultura en fa una altra al migdia per reclamar la legitimitat del govern progressista, i a València, concentració liderada per la ministra Diana Morán per tancar files també amb Sánchez. Però res més, l'escenari que s'obre a partir de demà serà caixa o faixa. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Caixa és quedar-se, es descarta la qüestió de confiança, ningú l'PSOE la menciona ja, la faixa és marxar, i aquí s'obren dues possibilitats. Que Pedro Sánchez plegui i marxi del tot, llavors María Jesús Montero assumiria automàticament la presidència en funcions fins a una investidura que sortiria d'una ronda de contactes amb el rei i una negociació per una majoria. Sánchez podria plegar també com va fer Adolfo Suárez. Era l'any 81. Suárez va dimitir, però va quedar en funcions fins que es va investir un nou president, Calvo Sotelo, dos dies després de l'intent de cop d'estat del 23F. Aquest procés va durar un mes. Ningú al PSOE aventura possibilitats, però el que sí que es remarca és que totes les institucions de l'Estat tenen perfectament definit el relleu si fos necessari. Qui no en vol parlar en cap cas és María Jesús Montero, que ahir tornava a repetir que encara no ha parlat amb Pedro Sánchez.
María Jesús Montero, que de fet ahir Armenteres feia de líder en absència de Sánchez, que tenia totes les mirades al damunt, que va fer el principal discurs i que va ser la més mòbil, la més visualment afectada quan va sortir a l'exterior també per celebrar-ho, vaja, en tot cas abraçar-se amb la militància socialista, i que de fet va ser la més explícita reclamant que el president espanyol ha de continuar a Moncloa.
Necesitamos el mejor líder, al presidente más valiente, más enérgico, más decidido, y al Pedro más humano. Presidente, sí, merece la pena que ganen los buenos.
I una altra vicepresidenta, Teresa Rivera, ahir es feia fins i tot seu l'insult que utilitza la dreta contra el PSOE, allò de perro Sánchez, i el va fer servir en positiu.
Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales, defensores de los derechos, del futuro de los españoles. Somos pedigüeños, bambis y perros.
El Comitè Federal, que es va allargar un parell d'hores, no només amb el discurs de María Jesús Montero, que vam seguir ahir en directe al Via Lliure, sinó amb discursos consecutius d'alguns dels barons del partit. Però tot va acabar de cop quan Santos Cerdán, el número 3 i una mà important per Pedro Sánchez dels últims mesos, va proposar deixar estar els discursos i directament sortir al carrer amb els manifestants. I efectivament, la directiva del partit, en una imatge inèdita, va sortir al carrer amb els milers i milers de simpatitzants del partit, 12.500 persones segons la delegació del govern, davant de Ferraz, que des de primera hora del matí, i malgrat la pluja, eren allà per mostrar el seu suport a Pedro Sánchez, i com no podia ser d'una altra manera, amb aquesta cançó. Van posar música, van posar Rafaela Carrà, allò es va acabar convertint en una mena de catarsi col·lectiva. Va ser un dels crits més repetits per la militància, aquest queda té, procedent de tots els racons de l'Estat, d'aquests militants que van congregar-se amb autocars que havia flatat el PSOE cap al carrer Ferraz de Madrid, malgrat aquesta pluja, com dèiem. Tornem cap allà, Roger Perciba ho va viure precisament entre el públic. Bon dia, Roger.
Bon dia, sí, i és quan els membres del Comitè Federal s'abracen amb els militants que són davant la seu, moments emotius en què per un dia uns i altres comparteixen un mateix desig.
Venimos a defender a nuestro presidente, que no se vaya.
Per primera vegada a la història del partit, un comitè federal les feien directe i en obert a través d'una pantalla instal·lada al carrer. Els discursos dins eren contestats amb consignes de la gent.
Esto no es una pantomima, como dice la derecha. Esto es algo real, algo humano.
Una muntanya russa d'emocions.
¡Presidente! ¡Presidente!
A eso venimos, a defender la democracia y a luchar contra esta derecha y extrema derecha que están corrompiendo tota la democràcia.
Moltes cares de preocupació, també algunes llàgrimes, tot i que alguns encara mantenien l'esperança.
Se va quedar, pues por nosotros.
Un desig aquest compartit per tothom a Ferraz, la resposta però arribarà demà.
A veure si avui hi ha algú que fa la convocatòria oficial per saber quan sortirà Sánchez a anunciar si continua o si deixa de ser el president del govern d'Espanya. El matí, en tot cas, va ser el torn per socialistes, ho vivíem en directe al Via Lliure, però a la tarda hi va haver-hi manifestants contraris a Sánchez. La mobilització habitual que fa l'extrema dreta davant de la seu del PSOE des que es va anunciar l'acord per tirar endavant la llei d'amnistia. Però hi va plegar una mica més de gent, van ser prop d'un centenar de persones. Alguns dels que habitualment, insistim, ja fan mobilització davant de Ferraz des de la llei d'amnistia. La incertesa sobre el futur del president espanyol també va estar molt present als actes de campanya del 12 de maig a Catalunya, ara ho ampliarem, però cal destacar sobretot dues veus. D'una banda, el PP, a través del seu líder Alberto Núñez Feijóo, que no només no va baixar el to, sinó el va pujar encara una mica més, des d'Ulldecona va comparar Pedro Sánchez amb Franco.
Si alguien puede insultar y denostar a los jueces, se acabó la democracia. Si alguien puede perseguir a los periodistas por informar, se acabó la democracia. Y estamos, pues, ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto. Jamás.
Desde Franco no lo habíamos visto jamás. Mentre el PSC tampoc va desaprofitar el megàfon de la campanya a Catalunya per demanar també a Pedro Sánchez que es quedi a la Moncloa. Ho feien en veu de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero des de Tarragona, remarcant que les manifestacions de suport al president espanyol són per defensar també la democràcia.
No es por sentimentalismo, ni por militancia, es por indignación. Nuestra reacción es por patriotismo democrático, porque queremos que la política democrática en España se parezca a como son la inmensa mayoría de los españoles, respetuosos, educados y tolerantes, y no usan la ira, ni la injuria, ni el acoso, ni el intento de destrucción personal deshumanizando.
I aquesta divisió del carrer en la campanya també la trobem a les portades de la premsa d'avui, mentre diaris com El País o El Periódico parlen amb expressions com commoció, com angoixa, com clam unànime, com catarsi col·lectiva a les portades dels diaris de dretes. Les expressions són bastant més diferents, parlen d'un PSOE de funeral que suplica Sánchez fent un míting al carrer. Ara bé, el suport que va rebre ahir Pedro Sánchez també es veu avui i s'amplia a través de molts articles de suport a la premsa signats per exdirigents socialistes. És el cas d'un article que crida molt l'atenció conjunt al periòdico que signen José Montilla, Ximo Puig i Guillermo Fernández Vara, tots ells expresidents autonòmics, i escriuen tant de bo que Sánchez decideixi continuar allà on la sobirania espanyola ha decidit que sigui. Són hores decisives no només pel president ni tan sols pel govern, ho són per la convivència i la fortalesa de la democràcia espanyola. De fet, aquest és un dels arguments que s'han fet sentir més des de que Sánchez va anunciar que es plantejava plegar, és que la lluita és per la democràcia espanyola. El PSOE ho ha convertit en una qüestió d'estat. Mentre El País, l'expresidenta del Congrés, la catalana Meritxell Batet, diu: no em correspon a mi demanar a Sánchez i als seus una fortalesa que no vaig poder reclamar per mi. Però fa una reflexió, que és que convertir el debat polític en una imputació constant i falsa d'il·legalitats que s'estenen a la vida personal i familiar dels polítics no només els fa mal a ells, sinó també a tothom. També són interessants les paraules d'una entrevista al País de Teresa Rivera, que apunta que ella creu que Sánchez continuarà, tot i que reconeix que està abatut perquè aquests anys, diu, han estat molt durs i qualsevol pot acabar trencant-se. En aquest sentit, a La Vanguardia, Lola García explica que aquests dies d'incertesa s'ha format un sanedrí de col·laboradors pròxims a Sánchez, entre els quals Montero, Bolaños, Puente, Alegría, Óscar López i Santos Cerdán, que miran de crear l'entorn perquè el president, però sobretot la seva dona, Begoña Gómez, decideixin que val la pena continuar. I Jordi Juan està convençut que Sánchez plega perquè no pot continuar com si res. En aquest cas argumenta l'exhibició de força que ha fet el PSOE al Comitè Federal seria un bumerang contra el partit. Demà, en tot cas, es resol la incògnita sobre el futur de Pedro Sánchez. Haurem de veure a quina hora del matí, si és que és el matí que es produeix la compareixença del encara president espanyol, i sabrem si la política espanyola torna a fer un tomb i de retruc també com es veuen afectats moltíssims altres temes que tenen interès específicament en Catalunya, el cas de la llei d'amnistia, que segons apunta Carlota Guindalà a La Vanguardia podria quedar afectada sobretot en funció del que anuncia el president espanyol. En cas que dimiteixi i l'executiu quedi en funcions, la tramitació al Senat i al Congrés podria continuar. Ara bé, tot quedaria pendent dels terminis. En cas que Sánchez anunciés una dissolució de les Corts per fer eleccions, això no pot fer abans del 29 de maig, perquè com a mínim ha de passar un any respecte a l'anterior convocatòria electoral, i per poder aprovar la llei d'amnistia abans d'aquesta data caldria escurçar moltíssim els terminis al Senat i al Congrés, i és bastant improbable que s'hi arribi a temps. Una altra opció, diu Guindalà, seria convocar un ple específic al Congrés, per tant tot seria en mans de la voluntat política del grup parlamentari socialista per fer-ho possible. Doncs bé, del moviment de Pedro Sánchez i dels escenaris que s'obren a partir d'ara en parlarem també en temps de tertúlia, òbviament, amb Antonio Baños, amb Iván Guerra, amb Manel Manchón, amb Sara González, i a partir de quarts de 10 amb el catedràtic de dret constitucional Xavier Arbós. 10 minuts i seran 8:45 del matí, tot plegat quan ahir vam saber que la polèmica enquesta que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que mesura l'impacte d'aquest moviment del president espanyol, es publicarà també dilluns, però després que Pedro Sánchez comparegui davant dels mitjans per anunciar si renuncia o no. És una enquesta que ha aixecat molta polseguera perquè, com explicàvem ahir, es va fer divendres i pregunta als ciutadans si el president espanyol s'ha de quedar, plegar o fer una qüestió de confiança. Ho revelava una de les enquestades a la cadena SER. El PP, davant d'aquesta situació, ha acusat els socialistes de manipular la campanya i de fer servir el Centre d'Investigacions Sociològiques al seu favor per saber l'opinió de la ciutadania abans de prendre una decisió que consideren que és pura estratègia electoral. Els populars, de fet, han anunciat que presentaran una denúncia davant la Junta Electoral i reclamen que s'aturin immediatament les entrevistes i que s'entregui el qüestionari a tots els partits polítics. I mentrestant, aquestes mostres que sentíem de suport a Pedro Sánchez i la seva dona han sumat una via més, un manifest de periodistes publicat i encapçalat pel mitjà digital Contexto, amb centenars d'adhesions de l'àmbit periodístic que acusa la dreta i una part del poder judicial d'estar intentant subvertir la voluntat sobirana del poble a les urnes mitjançant vies il·lícites. És un text que apunta, bàsicament, al cas de Begoña Gómez, que no és un fet aïllat, sinó que se suma a d'altres contra forces progressistes o també citen independentistes amb l'objectiu de tombar les majories de govern a l'estat espanyol. Doncs bé, aquí el que genera polèmica d'aquest manifest, en el qual han signat molts periodistes, és que s'hi han sumat veus com la periodista estrella de Televisió Espanyola, Sílvia Inchaurrondo, que presenta el matinal informatiu de la Uno, o els també periodistes escriptors Antón Losada, Jesús Maraña, Rosa María Artal, Maruja Torres o Xavier Lapitz, així com el director del mitjà de Contexto, Miguel Mora. Del manifest crida l'atenció, efectivament, que en el redactat alguns dels moments és idèntic al que va escriure Pedro Sánchez a la carta en què anunciava el seu període de reflexió. És un manifest on, per exemple, diu no al golpismo judicial y mediático, no a la máquina del fango, que és un, en fi, una anàlisi que hi ha fet a Pedro Sánchez, un extrem que també ha generat crítiques dins de l'àmbit periodístic per considerar que el text és partidista en un moment de tensió i incertesa màximes com l'actual. A més, com que el manifest està penjat també a la xarxa, hi ha usuaris que l'han intentat boicotejar amb signatures d'identitat falsa. En paral·lel, avui també el Mundo parla d'aquesta pressió, d'aquesta olla a pressió ara mateix de la política espanyola, i explica que el jutge que ha provocat tota aquesta situació, que és el jutge que va acceptar la querella de manos límpies contra Begoña Gómez, basada en informacions falses, està rebent una onada d'insults i d'amenaces. El diari detalla el contingut d'alguns dels correus electrònics que ha rebut a la seva adreça professional el magistrat Juan Carlos Peinado. Entre altres, l'acusen de ser despreciable, d'alimentar-se de la sang de persones. També ha rebut insults per les xarxes socials, tant ell com la seva filla, que és regidora del PP a Pozuelo de Alarcón, a Madrid, i fins ara el magistrat sembla que no hauria demanat empara al Consell General del Poder Judicial, però les fonts que cita el Mundo apunten que s'ho està rumiant veient el ressò de la seva decisió d'emetre a tràmit la querella. El jutge ha citat el dia 10 de maig els periodistes dels diversos mitjans conservadors que van, o ultraconservadors, que van publicar les notícies recollides a la querella perquè declarin com a testimoni. 6 minuts i seran 8:45. Doncs mentre Pedro Sánchez, que continua amb el seu to be or not to be, aconsegueix que, efectivament, la campanya electoral catalana del dia 12 de maig continuï girant al seu voltant.
Diari de campanya. Dia 3.
Perquè efectivament de Sánchez en parla tant el PSOE com el PP, òbviament ara de seguida ho repassarem, però també Junts per Catalunya. La presència de Salvador Illa ahir a Madrid al Comitè Federal per donar suport a Sánchez ha sulfurat Carles Puigdemont, segons el candidat de Junts. Això demostra que el PSC és més fidel a Ferraz que no pas als interessos de Catalunya, Laia Colomer.
Sí, ahir Carles Puigdemont va treure tota l'artilleria contra el PSC, cansat que en les primeres 48 hores de campanya només es parli de Pedro Sánchez, va recordar que les eleccions van del futur de Catalunya i no del PSOE.
El candidat socialista a la presidència de la Generalitat, que ha preferit anar al Consell Federal del PSOE, es recull les instruccions que no pas explicar als catalans la seva proposta per Catalunya. Això no va del futur del PSOE. Què s'han cregut?
I va retreure els socialistes no haver mogut ni un dit quan els qui rebien eren els independentistes.
On era l'empatia? Aquella gent gran pagada, aquella gent pacífica amb les mans alçades que rebia les vostres bufetades. On éreu? Us ho recordarem sempre, això, per la vostra vergonya. Quan Catalunya us necessitava, us vau posar al costat de Madrid.
Ho va dir en un pavelló a Argelers ple a vessar amb unes 700 persones. Avui s'hi esperen una quinzena d'autocars dels vallesos.
Aquestes, gràcies, Laia, aquestes crítiques que rebatia, aquestes crítiques que llançava Carles Puigdemont, les mirava de rebatir després Salvador Illa, l'aspirant socialista a la presidència de la Generalitat, també ho deia en campanya, Sílvia Solanes.
Illa va tornar directe del Comitè Federal del PSOE per arribar a l'acte de Reus. Des d'allà va justificar la seva manera de fer i l'haver-hi anat.
Cada dia sento que em diuen, és igual, escolteu-me, cadascú té el seu estiu. Nosaltres siguem fideus al nostre estiu, respectuós, propositiu, crec que és on havia de ser. En nom dels socialistes catalans.
I ja en clau catalana va incrementar la contundència contra els presidents independentistes.
Artur Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès, és igual. Quatre presidents, dos partits, 10 anys, no estem preparats per la sequera. Quatre presidents, dos partits, 10 anys, l'educació evacua d'Espanya. Quatre presidents, dos partits, 10 anys, energies renovables, som on érem fa 10 anys. Exactament on érem.
Avui el PSC fa campanya a Santa Coloma de Gramenet.
I també, com dèiem, el PP, que ha posat Sánchez al centre del debat d'aquesta campanya electoral, com sentíem ahir Feijóo era a Catalunya, va entrar en campanya amb el focus més centrat en Madrid que no pas en Catalunya, Joan Torres.
Primer des de Tortosa i després des d'Ulldecona, Feijóo va titllar el comportament del president espanyol de narcisista i adolescent per estar-se rumiant el seu futur polític. Segons Feijóo, l'únic responsable de la situació personal de Pedro Sánchez és ell mateix. Per aquest motiu, Feijóo va convidar-lo a plegar.
Este país merece mucho más que un presidente que amaga con volver y un presidente que amenaza con marchar. Oiga, si usted quiere marchar, márchese. Que no hay ningún problema. Si total tiene usted dos posibilidades, o se marcha ahora o lo haremos marchar en las urnas.
El PP també va tornar a comparar Sánchez amb Carles Puigdemont, assegura que tots dos traslladen els seus problemes personals a la societat en lloc de solucionar els que té la ciutadania. Avui Feijóo també tornarà a ser a Catalunya. Al migdia farà un míting a Lleida de nou amb el candidat Alejandro Fernández.
Doncs prova de que Sánchez està centrant bona part de la campanya electoral a Catalunya és que també els comuns fins i tot han sortit contra el president espanyol. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha aterrat a la campanya retraient-li que fins ara mirés cap a una altra banda quan els atacs personals es dirigien a d'altres líders progressistes, líders com ella mateixa, Judit Vila.
Sí, és el missatge que de Colau ha enviat al president espanyol només arribada a Turquia. Colau lamenta que Sánchez hagi tolerat aquestes ofensives en el passat i li reclama que prengui nota del que ara li toca viure a ell.
I voldria dir al Partit Socialista que en la situació que s'està vivint ara en el país, doncs que potser aprenguéssim alguna cosa, no? I que aprenguéssim a cuidar les aliades, perquè soles no podem, això les feministes sempre ho hem dit, soles no podem, així que cuidem-nos entre les aliades, denunciem mútuament a l'ofer quan li passa a l'altre, també.
És el primer cop que Colau entra en joc a la campanya, a partir d'ara el partit vol fer-la servir com un actiu polític.
I el que reclama Vox és directament la dimissió, ja no només de Pedro Sánchez, sinó del govern espanyol en bloc, Ignacio Garriga.
Está claro que la mejor opción, y nosotros lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo, es que Pedro Sánchez y el gobierno socialista abandone Moncloa, porque son y se han convertido en el mayor enemigo de la prosperidad de los españoles y de manera especial de los catalanes. Quiero recordar que hoy, si Cataluña lidera los índices de criminalidad, de ser la región con más inmigrantes ilegales, es por culpa de esas políticas de promoción de la inmigración ilegal.
Per cert que Ignacio Garriga marca com a fita superar els 30 diputats. Avui Vox en té 11 i hi ha algunes enquestes, ara les repassem, que li auguren més aviat una reculada. Perquè de les eleccions del 12 de maig, sobre les enquestes, avui se'n publica una de molt interessant del diari Ara, que referma, efectivament, les opcions de victòria del Partit Socialista, però compta que no té tant de marge respecte a qui el persegueix. Illa trauria entre 34 i 39 diputats, ara en té 33, segons aquesta enquesta, en la banda baixa, però podria empatar amb Carles Puigdemont, que ara mateix, segons l'enquesta, seria el segon més votat, amb 31-34 diputats. En tercer lloc, una mica més despenjat, quedaria Esquerra Republicana amb una forquilla d'entre 23 i 28 escons. El PP podria superar Vox i per darrere quedarien els Comuns i la CUP empatant amb entre 6 i 8 representants. Però probablement el més significatiu de l'enquesta del diari Ara parla sobre les opcions de pacte de l'independentisme, perquè mirant les forquilles de Junts, Esquerra i la CUP, no sumarien, però sí que, per tant, necessitarien una quarta força independentista. I aquesta és la part més significativa de l'enquesta de l'Ara. L'entrada amb molta força, segons l'enquesta d'Aliança Catalana, el partit de Sílvia Orriols, que podria arribar fins i tot a tenir 6 diputats, entre 2 i 6, marca l'enquesta del diari Ara. Per tant, seria clau de cara a un possible pacte independentista que, en tot cas, no ha rebutjat la resta de partits. En tot cas, ara mateix, segons aquesta enquesta, si descartem l'opció d'un pacte independentista que inclogui Aliança Catalana, perquè si no és impossible, les altres alternatives només serien un tripartit d'esquerres amb el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, o bé un pacte sociovergent, un pacte entre el PSC i Junts per Catalunya, o l'última, que seria la repetició electoral. En aquest context, Esquerra Republicana avui trasllada la seva campanya a Suïssa. Faran aquest matí l'únic míting on participaran presencialment Marta Rovira i Rubén Wagensberg, enviat especial de RAC1 a Ginebra, Adrià Santasusagna.
Serà un míting a les 11 del matí en què els republicans volen fer pinya contra la repressió. Per això qui parlarà serà la secretària general del partit, Marta Rovira, i el diputat Rubén Wagensberg, tots dos acusats de terrorisme. Però també hi serà Josep Maria Jové, que intervindrà al míting, una persona que normalment no té els mitjans ni fa intervencions públiques. Aragonès i els republicans trauran pit d'haver aconseguit els indults i ara l'amnistia, tal com el president està dient aquesta campanya.
Ben properament tindrem també aquests presos polítics i totes les persones perseguides pel seu compromís amb l'1 d'octubre amb totes les llibertats plenament recuperades gràcies a una llei d'amnistia que sense la feina feta pels indults, la feina feta per derogar la sedició, avui no seria una realitat.
Crítiques també contra el PSC, de qui diuen que no han tingut la mateixa empatia amb l'independentisme davant la guerra bruta de l'Estat.
I la CUP, mentrestant, que torna a criticar la negociació per l'amnistia, considera que anar a pactar a Madrid, sigui el que sigui, debilita l'independentisme. Joel Penya.
Des d'Amposta, la candidata a la Llastrada va insistir que Junts i Esquerra tenen sempre un ull posat a la Moncloa, especialment els últims mesos. Va assegurar que directament no espera res de cap dels dos partits si han de pactar amb el PSOE.
Aquells, aquelles que ens diuen que l'única manera de guanyar, de conquerir, d'aconseguir drets nacionals és que ens els donin des de Madrid, que això no és nou, acaben formant part dels obstacles cap a la independència. I això ho tindrem molt i molt clar.
I a la tarda van dur la campanya fins a València. Des de la manifestació per la Diada del 25 d'abril, que es va fer ahir, Estrada va demanar unitat als països catalans per preservar la cultura catalana davant l'ultradreta.
I Ciutadans, finalment, agita el fantasma del tripartit. Carlos Carrizosa va escollir ahir un lloc simbòlic per fer campanya, que és el Palau Reial de Barcelona, que és on es va signar el Pacte del Tinell.
Maragall empezó con Zapatero, hoy día, lo que ha sido el procés. Y luego continuó Montilla. Y ahora han culminado esa traición el señor Illa junto con el señor Pedro Sánchez. A todos los votantes socialistas que se han sentido traicionados, que no vuelvan a ser engañados, que están fraguando un nuevo tripartito.
Per una banda, doncs, apel·la als votants del PSC i per l'altra als del PP. Carrizosa, que es mostra convençut que si Feijó necessita Junts per entrar a la Moncloa, també acabarà pactant amb els de Puigdemont. Ja queda menys, falten avui 14 dies per les eleccions a Catalunya. Però hi ha més informació. 8 i 34 minuts, abans parlàvem de la polarització política. Avui és interessant llegir l'article que publica el diari Ara el periodista i activista David Fernández, l'exdiputat de la CUP, sobre la guerra bruta contra Pedro Sánchez, i li recorda que el fang judicial i el famer repressiu, diu, van començar molt abans. cita els indignats del setge al Parlament, i entre moltes altres casos, i també parla i recorda la penitència que ha viscut la família de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat per neonazis l'any 93. Avui a Sant Celoni es fa la inauguració d'una placa commemorativa 31 anys després del crim. Diu Fernández, comparat amb la família de Guillem Agulló, Sánchez no estarà ni 11 anys ni 30 esperant que l'espasa bruta del ventre fosc de l'Estat li caigui sobre el cap. Tot plegat després que ahir a València més de 12.000 persones van sortir al carrer per la tradicional manifestació del 25 d'abril, organitzada per Acció Cultural del País Valencià, una protesta on van mostrar preocupació sobre el futur del valencià i els atacs a la cultura pròpia. Entre els assistents hi havia precisament la germana de Guillem Agulló, Berta Agulló. I sobre la seva memòria i davant dels atacs del govern popular de València, la Generalitat catalana ha decidit custodiar temporalment aquest premi al Guillem Agulló després que la majoria parlamentària de PP i Vox al País Valencià ha decidit eliminar-lo. La vicepresidenta en funcions, Laura Vilagrà, s'ha reunit amb els pares d'Agulló, del jove antifeixista, per acabar de perfilar la proposta i organitzar des de Catalunya l'entrega del guardó, que serà a l'octubre. Nil Sant Martí.
Els pares de Guillem Agulló han rebut amb els braços oberts aquesta visita i han agraït el gest del govern de la Generalitat de Catalunya. Laura Vilagrà ha tret pit de l'acord amb la família Agulló perquè assegura que no es podia perdre un premi que té per objectiu acabar amb la xenofòbia, el racisme i els delictes d'odi. També és cert que setmanes enrere el president valencià, Carlos Mazón, va dir que si bé no podia mantenir el premi amb la Generalitat Valenciana per l'acord amb Vox, l'intentaria promoure des de la Diputació Valenciana. En tot cas, la Generalitat també ha confirmat que a partir d'ara el guardó incorporarà el cognom de la mare del jove, per tant serà el premi Guillem Agulló i Salvador.
8:36, més enllà de la qüestió purament política, avui és dia d'estar pendents del cel de nou, un dissabte que ahir va ser passat per aigua a bona part del país, sobretot a Ponent, al Pirineu i al Prepirineu, també a l'Ebre, però això només va ser un aperitiu perquè entre avui i demà hi ha més xàfecs que poden arribar a tot arreu i que descarregaran amb més intensitat. Això vol dir que la Marsa i Pedra, fins i tot amb aquest escenari, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i el Meteocat també té l'alerta per intensitat de pluja, com a mínim durant aquest matí. Molta precaució, per tant, perquè tot plegat pot provocar crescudes de rius i de rieres. I si ahir l'aigua es va concentrar a Ponent, avui ho fa a les comarques més habitades, a les comarques de Barcelona i les de Girona. I això no és tot, perquè, de fet, el plat fort d'aquesta tempesta, d'aquest episodi de pluges, arriba demà. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, la pluja de les últimes hores, anirem per parts, ha regat Ponent. Es pot, s'hi van acumular més de 80 litres ahir durant el matí. Per tant, bones notícies de les que ens cauen del cel, sobretot perquè aquest episodi de pluges és més que benvingut per ajudar a revertir la sequera, i l'aigua d'aquests dies pot fer fins i tot que els embassaments agafin aire. Amb els litres que han caigut i els que han de continuar caient, els pantans de les conques internes, creus que poden remuntar?
Doncs sí, podria ser que després d'aquest episodi, que arribarà al seu màxim demà dilluns, és quan pot ploure de manera més general, més continuada i abundant, podria ser que fes diana a les capçaleres de les conques internes, per tant, Pirineu i Prepirineu més oriental, entre el Berguedà, amb el Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona. Aquí podria ploure molt durant moltes hores de cara a demà, però ja avui ha estat plovent i només en qüestió d'un parell o tres d'hores, doncs, han caigut prop de 30 litres per metre quadrat al Baix Montseny, però sens dubte va ser ahir la notícia d'aquesta quantitat de litres tan exagerada, i això que no estàvem en el plat més fort pel que fa al conjunt del país. Sí que és veritat que potser la part del Pirineu de Lleida ja hauran portat, doncs, la part més forta, amb aquests més de 170 litres per metre quadrat des de que va començar a ploure, però més de 120-130 només caiguts ahir. És una grandíssima nevada al Parc Nacional d'Aigua Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, com si fóssim a ple hivern pràcticament, però també la Vall Fosca, capçalera del riu Flamisell, al Pallars Jussà, hi van caure més de 100 litres per metre quadrat. A Gorós, a la Vall d'Aran, també més de 100 litres per metre quadrat. Aquesta aigua se'ns en va cap a França, en el cas de la Garona. I després també a les Valls d'Àneu, més de 90 litres per metre quadrat, però Vall de Núria, més de 70 litres. Per tant, ja és un primer plat, i haurem de sumar el segon, que és avui, i el postre, la cirereta del pastís, que serà demà.
Avui a on ha de ploure, Martí?
Avui sobretot a Girona i Barcelona. Han d'entrar ruixats des del mar, els tenim ara sobretot a les comarques de Girona. Fa una treva a moltes comarques de Barcelona i la Catalunya central, però creiem que a partir de mig matí, migdia, és quan la pluja s'ha d'animar i regar les zones on ahir pràcticament no hi va ploure. I després demà sí que tornaria a entrar un braç de precipitació pel sud, Ebre, Tarragona, i amb el pas de les hores acabarà plovent amb intensitat a moltes comarques. Tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà pot ser un dia complicat, amb mobilitat, serà un dilluns, per tant, precaució, però ja aquesta tarda, si baixeu de les comarques interiors i del Pirineu o us desplaceu en punts de la costa, els xàfecs poden ser localment forts.
Fins quan ha de durar tot aquest episodi de pluges i tempestes?
Doncs bones notícies, perquè no s'acaba demà. Dimarts, dimecres, dijous, no de la manera que plourà demà, però sí que dimarts, dimecres, dijous anirà plovent al Pirineu, Girona, Barcelona. Sembla que a les comarques de Girona és on pot anar plovent més la setmana que ve, però també al nord de la Catalunya central. Per tant, comarques com Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, això és aigua cap a Girona i Barcelona, pot anar sumant i tenir resposta als embassaments, fins i tot, perquè ara mateix ja tenim resposta en alguns rius. Com
del,
el Ter,
del que va passar ahir, eh?
Del que va passar ahir, d'aquesta nit, ja estem tenint resposta, per exemple, al Ter i al Llobregat, conques internes, el riu Ter a Ripoll, pràcticament amb 7 metres cúbics per segon, quan ahir, abans de que comencés aquest episodi més efectiu en aquesta zona, encara no 5 metres cúbics per segon, però el creixement és més marcat a l'Alt Berguedà, en el cas de Guardiola, el Llobregat baixa més de 5 metres cúbics per segon, quan estava per sota dels 2 metres cúbics per segon. Per tant, comença a notar-se aquesta inèrcia, esperant el plat fort que, insistim, serà demà.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
I a veure si això també ajuda que puguem viure un inici de campanya d'incendis més tranquil·la. Ahir que els bombers van controlar l'incendi que s'havia produït a la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta, i que cremava des de divendres tarda. A hores d'ara hi mantenen dotacions encara de guàrdia per evitar les revifades, però les flames ja no avancen i només han calcinat fins a 6 hectàrees.
I veig la banqueta del Barça ja tota dempeus amb els arracús, estem bastant per Brits i Sara.
Efectivament, en plan esportiva, la notícia del dia i la imatge del dia és la classificació del Barça per la final de la Champions femenina, després d'aconseguir remuntar ahir l'eliminatòria de les semifinals contra el Chelsea. Les blaugrana que van derrotar 0-2 a Londres el conjunt blau amb gols d'Aitana i de Rolfo. Enviada especial de RAC1 a Londres, Laia Coll, bon dia.
Bon dia. La tranquil·litat que va traslladar l'equip des del final del partit d'anada a Montjuïc es va plasmar a la gespa de Stamford Bridge, un millor joc, i també la fortuna que necessiten a vegades els equips guanyadors va somriure al Barça. L'entrenador Jordan Giraldez era dels més exultants durant la celebració.
Crec que hem estat molt bé en tots els sentits, no només per la preparació del partit, sinó també per la setmana, per tot el que hem fet la prèvia, durant el partit, a la celebració també ha estat bona. Crec que avui hem estat a molt alt nivell en tots els sentits. Evidentment, quan aconsegueixes una final, ja la gent està pensant en guanyar la final, ara el que hem de fer és gaudir-la.
El rival de la final sortirà del Paris Saint-Germain Olympique de Lyon d'aquesta tarda al Parc dels Prínceps. L'Olympique, 8 vegades campió, i la gran bèstia negra del Barça té un gol d'avantatge del partit d'anada, que es va acabar 3-2.
En tot cas, gràcies, Laia. El Barça, que ja és a la final de la Champions femenina un cop més, la final es juga a Sant Mamés, a Bilbao, el dia 25 de maig, i el Barça té gairebé 7.000 entrades pels seus aficionats, Pau Bonastre.
Sí, dimarts al migdia es posaran a la venda pels socis a preus d'entre 15 i 25 euros, dimecres per les penyes i dijous pel públic en general. S'ha de tenir en compte, però, que milers d'aficionats culers ja tenen les entrades per la final, les van adquirir directament a través de la UEFA, així doncs es preveu que sigui un dels desplaçaments més massius de la història del club.
De fet, és una final de la Champions que agafa més a prop que mai els aficionats del Barça. I de la Champions femenina a la masculina, perquè el Girona, que ja té gairebé el peu al coll, té molt a prop la classificació per la Lliga de Campions de la temporada que ve. Ahir van guanyar 0-2 al camp de les Palmes. A més, van aconseguir sumar-hi, aquest cas, l'ensopegada de l'Atlètic de Bilbao, i, per tant, estan a només 3 punts d'aconseguir anar a Champions. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. 3 mesos després, el Girona va tornar a guanyar fora de casa. Són 3 punts que, a més, permeten superar momentàniament el Barça a la classificació amb un Girona-Barça dissabte a Montilivi. El segon lloc passa a ser un objectiu?
Ojalá pudiéramos
certificar esta clasificación lo antes posible, y si tenemos tiempo y partidos por delante para luchar por otros objetivos, lo intentaremos.
El que sí es clar es que la Champions es cada vegada més a prop.
Es un paso importantísimo para nosotros, no definitivo, pero sí que nos acerca a ese objetivo, a ese sueño que tenemos en toda la provincia.
De 0 a 10, quanta Champions tenen a la butxaca? Volen classificar-se per passiva o per activa després de derrotar el Barça dissabte? Respon David López.
Home, un 9, sí, però bueno, encara l'hem d'acabar de rematar. Guanyant dissabte.
Independentment del segon lloc, la Lliga de Campions podria ser matemàtica el cap de setmana que ve.
Efectivament, després de la derrota de l'Atlètic de Bilbao, li falten 3 punts només al Girona per ser matemàticament equip de Champions. El Barça, que ara el citàvem, serà el pròxim rival del Girona, tanca la jornada de la Lliga demà, partit de dilluns, contra el València a les 9 de la nit a Montjuïc. I parlàvem abans d'aquest Atlètic de Bilbao que va perdre 3-1 a l'estadi de l'Atlètic de Madrid, un partit que es va haver d'aturar, Pau, per uns instants per insults racistes a Nico Williams.
Sí, va ser cap al minut 40 quan l'àrbitre va aturar el joc a petició del jugador. Llavors es va emetre un missatge per megafonia contra els càntics ofensius i el partit es va reprendre després sense més interrupcions. Nico va marcar l'únic gol del seu equip i el va celebrar assenyalant-se el color de la seva pell.
Gràcies, Pau.
Fins ara.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu Esclat.
Vull una napolitana... Ah, i un suc de taronja.
Fill, val més que demanis un entrepà vegetal, que és més sa. I el suc de taronja s'ha de beure de seguida, que se'n van les vitamines.
Bé, d'acord. Em diu quan és?
4,70. Fill.
Per 17 milions, et fas mare de qui sigui. Extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense el teu cupó. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
2 minuts per damunt de 3:45 del matí. Mentrestant, en plana internacional, al Pròxim Orient, que continuen les negociacions per mirar d'aconseguir un alto el foc a Gaza després de l'ultimàtum d'Israel, que avisa que si Hamas no accepta la darrera proposta de treva, activaran immediatament una ofensiva sobre Rafah. La milícia islamista, de moment, ha dit que l'analitza, però que no té pressa per prendre decisió. I mentrestant, Hamas ha pressionat publicant un vídeo de dos hostatges d'Israel segrestats des del 7 d'octubre. Són dos homes de 47 i 64 anys que expliquen que viuen en una situació difícil pels bombardejos d'Israel a la franja de Gaza, però, i per això reclamen a les famílies que pressionin el govern de Benjamin Netanyahu perquè arribi un acord amb Hamas. Ahir milers de persones que van tornar a sortir, com ja és habitual, als carrers de Tel Aviv per reclamar-li al president d'Israel que negociï l'alliberament dels hostatges. I mentrestant, als Estats Units, que continuen les manifestacions dels estudiants a les universitats. En les últimes 24 hores hi ha hagut més de 200 detinguts en diversos centres centres com, per exemple, la Universitat de Boston o la de Washington. Entre els arrestats hi hauria la candidata a les eleccions pel Partit Verd, Jill Stein. Protestes que també han marcat el clàssic sopar que s'ha fet aquesta nit dels corresponsals de la Casa Blanca, però només a l'exterior hi ha hagut una protesta en contra de la guerra a la Franja de Gaza i que ha rebut els periodistes convidats al sopar de la Casa Blanca amb crits de llibertat a Palestina i amb desenes d'armilles de premsa ensangonades per representar el centenar ja de periodistes morts des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Dins del sopar, Joe Biden no n'ha fet cap menció a Gaza al discurs del president nord-americà, que, vaja, ja és habitual que en aquests sopars amb la premsa i els corresponsals bàsicament són un monòleg còmic, ha posat la diana a les eleccions presidencials en Donald Trump i en el debat de l'edat dels candidats.
And yes, age is an issue.
I sí, l'edat és un problema. Sóc un home adult competint per la presidència contra un nen de 6 anys. Em trobo perfectament, de veritat.
Biden, en canvi, sí que ha fet referència al periodista del Wall Street Journal detingut des de fa més d'un any a Rússia, acusat d'espionatge. I encara als Estats Units, nou cas de violència policial, un home negre mort a mans d'un agent de la policia en una detenció. Aquest és el moment en què la policia l'immobilitza contra el terra mentre, en una imatge que en recorda molt, li clava el genoll a l'esquena. Si sent la víctima, Frank Tyson, 58 anys, cridant que no pot respirar, i can't breathe. És un episodi que recorda moltíssim el cas de George Floyd, que, recordeu, va desencadenar una onada enorme de protestes contra la brutalitat policial i el racisme als Estats Units. Aurora Rodríguez.
Tyson va morir el 17 d'abril, però l'assassinat no s'ha sabut fins ara. Dos policies el van detenir en un bar perquè l'home havia xocat amb el cotxe contra un pal elèctric i va fugir del lloc de l'accident. Després d'un petit enfrontament, els agents el van arrestar amb una maniobra en què fan pressió amb el genoll a prop del coll. Quan els dos implicats van veure que la víctima havia deixat de respirar, van intentar reanimar-lo, però ja va ser massa tard. Ara els policies estan fora de servei mentre l'Oficina d'Investigació Criminal d'Ohio els investiga.
I seguim als Estats Units perquè La Vanguardia enceta avui una sèrie de reportatges sobre la base militar i la presó de Guantánamo i les violacions de drets humans que s'hi han comès en les últimes dècades. El signa el també corresponsal de RAC1 als Estats Units, Javier de la Sotilla, que analitza, entre d'altres, per què la presó continua oberta i parla amb alguns dels que hi han passat. De fet, s'hi ha desplaçat a Guantánamo, sobretot hi ha tancat suposats terroristes fruit de l'onada bèl·lica de George Bush, que el va impulsar després de l'atemptat de les Torres Bessones. La majoria dels que encara hi són no tenen cap càrrec, cap condemna contra ells. Enviat especial de RAC1 a Guantánamo, Javier de la Sotilla, bon dia.
Bon dia. La història de Guantánamo no es pot explicar sense l'11 de setembre, com tampoc sense els abusos, les tortures i la detenció indefinida. En més de dues dècades, 780 persones han passat per aquesta presó i només 11 han sigut condemnades. La gran majoria mai han estat acusats formalment de cap delicte i han sigut alliberats i transferits cap a altres països. Entre ells, el yemení Mansour Adaifi, un home que va ser segrestat a l'Afganistan amb 18 anys i venut a la CIA, que el va torturar a una presó secreta fins que el va enviar a Guantánamo.
Quan es van transferir a Guantánamo no sabíem res de res cap a on anàvem. Com saps, no és una presó normal, és un forat negre. Per això van escollir Guantánamo, per poder torturar-nos fora del sistema legal.
Adaifi va estar retingut a Guantánamo 14 anys, en què va patir tot tipus de tortures fins que finalment l'any 2016 el van transferir a Sèrbia gràcies a un acord amb el govern. La dificultat d'arribar a aquest tipus d'acords és un dels motius pels quals s'hagi obert a la presó. Davant la condemna de la comunitat internacional, Obama va prometre que la tancaria l'any 2009, però no ho va aconseguir. Anys després, Biden va renovar la seva promesa i va dir que faria el possible per clausurar la presó al final del seu mandat. Però aquí segueix, amb una trentena de presos, la meitat dels quals no tenen cap càrrec i esperen que algun país els aculli.
8 minuts i seran les 9 del matí. Mentrestant, a Catalunya, tornant a casa nostra, la presó de Quatre Camins investiga la desaparició d'un ganivet de cuina dijous passat. Segons ha avançat el caso, s'han escorcollat tots els reclusos que l'haurien pogut agafar, però de moment no n'hi ha ni rastre.
El ganivet que ha desaparegut és petit, dels que es fa servir per pelar fruita o verdura. Tot i així, caldrà revisar els protocols pocs dies després de l'acord entre la Generalitat i els funcionaris arran de la mort d'una treballadora cuinera, de Mas d'Enric Degollada a mans d'un pres. Es va pactar que tots els estris tallants utilitzats a les presons estiguin sempre fixats a les taules de treball.
En plana de successos, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un home que va aparèixer ahir al matí surant en una platja de Sitges, al Garraf. Segons han confirmat els Mossos, a RAC1, el cadàver es va trobar a primera hora a la platja de Sant Sebastià. La policia encara no ha pogut identificar-lo.
Uns veïns van avisar la policia en veure que una persona al mar que semblava inconscient. Els Mossos van anar al lloc i van treure el cadàver de l'aigua. La investigació està en marxa per aclarir les circumstàncies de la mort i esbrinar la identitat de la víctima. Segons les primeres informacions, el cos no té signes de violència.
I els Mossos han trobat una plantació de marihuana amb més de 1.000 plantes en dues naus industrials de l'Arbós, al Baix Penedès.
Els agents han detingut 5 homes que eren a les naus i sospiten que vivien allà mateix. També han trobat 1.200 esqueixos i 55 quilos de cabdells. Els arrestats estan acusats de tràfic de drogues i de fraudació de fluid elèctric.
I un cotxe va caure ahir al migdia per un barranc de l'N260 al pont de Bar, a l'Alt Urgell, i va deixar un ferit greu i dos menys greus.
Un dels ocupants del vehicle va quedar atrapat i els serveis d'emergència van haver d'activar un helicòpter per treure'l. El ferit greu es troba a l'Hospital Taulí de Sabadell i els altres dos a l'Hospital de la Seu d'Urgell i el de Puigcerdà. A l'accident hi van participar 8 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies.
I per cert, han entrat a robar a la llibreria Més Bernat de Barcelona, que està aquí al costat de la ràdio, al carrer Buenos Aires, a prop de Francesc Macià.
Els lladres van trencar dissabte a la matinada a l'aparador, van regirar els llibres i es van endur la caixa registradora, que van acabar llançant ja sense diners en un arbre del Turó Parc. Ahir corria per xarxes la fotografia de la caixa registradora, peu de l'arbre, trencada i encara amb alguns tiquets de compra.
6 minuts i seran les 9 del matí i ho hem sabut fa unes quantes hores. Ha mort José Palomo. Potser pel nom, vaja, segur que no el reconeixereu, però segur que l'identificareu si escolteu aquest document petitíssim. S'ha matat Paco. José Palomo és el pare, el que va crear el mític S'ha matat Paco. L'any 2010 es va convertir en una de les frases més famoses d'internet després que la digués en un reportatge de Vuelta y Vuelta de la Sexta i que el fes popular l'APM de TV3. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. I abans d'arribar a la informació cultural i la resta dels esports, aquest cap de setmana ha fet un any que el Congrés dels Diputats va aprovar la llei d'atenció al client, que entre altres coses obliga a les grans empreses a atendre clients per telèfon en menys de 3 minuts. Mare de Déu, si no es compleix mai això. Bé, amb la convocatòria de les eleccions espanyoles de l'any 23, la norma efectivament va quedar aturada. Fa poques setmanes el Consell de Ministres la va reactivar i va donar llum verda, però encara no se sap quan serà vigent. Sí, com sigui, segur que serà després de les eleccions a Catalunya, en un projecte de llei que s'arrossega des dels temps de Zapatero. Mentre la norma no s'aplica, cada cop són més les persones que es queixen de les gestions per telèfon amb robots que fan de contestador. És esgotador, diuen, perquè molts cops fan preguntes que no arriben enlloc. En declaracions a RAC1, les organitzacions de consumidors demanen celeritat perquè aquesta norma que dèiem entri en vigor. Víctor Cullell.
Sí, amb la llei representa que s'han d'acabar les esperes eternes al telèfon mentre s'intenta contactar amb una empresa. En 3 minuts hauran d'atendre la trucada i es podrà exigir parlar amb una persona de carn i ossos per evitar els contestadors automàtics. Mentre no s'aprova, la delegada de l'Organització de Consumidors OCU a Catalunya, Esther Lorente, i el portaveu de FACUA, Rubén Sánchez, expliquen a RAC1 que les queixes per culpa dels contestadors robot són constants.
Ens consta, hi ha molta gent que es queixa. Tenim una plataforma a la nostra web que tothom que tingui una reclamació la pot fer, encara que no sigui soci d'OCU, i rebem moltíssimes.
Muchos usuarios nos trasladan que es muy tedioso tras contestar a todo tipo de preguntas sobre el motivo de la llamada, lo primero que hace el teleoperador que logramos que nos acabe atendiendo es volvernos a hacer todas esas preguntas.
El que diuen les organitzacions és que si s'aplica de la mateixa manera tal com es fa amb la llei de les trucades comercials, no s'evitarà res, perquè en molts casos hi ha empreses que prefereixen haver de pagar la multa abans que canviar la seva estratègia.
3 minuts i seran les 9. La Bisbal de Falset, poble de 200 habitants del Priorat, decideix avui si canvia de nom. La consulta comença a les 10 del matí, d'aquí una hora i una mica més, i proposen rebatejar el municipi com la Bisbal de Montsant. L'Ajuntament defensa el canvi perquè vol desmarcar-se de la capital de la comarca. Tot i compartir la segona part del nom, la Bisbal està a més de 30 quilòmetres de Falset, Jordi Claret.
Això ha provocat que molts veïns estiguin incòmodes amb el nom actual, que prové del segle XIX i que es va adjudicar per diferenciar la Bisbal de Falset de la resta de bisbals catalanes, la del Penedès i la de l'Empordà. Així ho ha explicat a RAC1 l'alcalde del poble, Òscar Vidal.
Quan dius la Bisbal de Falset, sembla una dependència de Falset. I la gent té ulls en fora del municipi, pues, ho relaciona molt amb Falset. I llavors, clar, nosaltres no m'ho sentim còmode. La realitat és que estem a 32 quilòmetres de Falset, i Falset és en una punta de comarca i nosaltres som a l'altra punta de comarca.
Tot i que els veïns finalment decideixin passar-se a dir la Bisbal de Montsant, el canvi no es farà efectiu d'avui per demà, sinó que passarà per un llarg procés administratiu que pot superar els 10 anys. A la consulta hi participen tots els empadronats majors de 16 anys i l'escrutini es farà a partir de les 8 del vespre.
2 minuts i seran les 9 del matí. Obrim ara plana cultural audiovisual amb el director nord-americà Richard Linklater, que ha passat aquesta setmana pel BCN Film Fest i que va anunciar ahir al Via Lliure que podria haver-hi quarta entrega de la pel·lícula Antes de l'amanecer. El director de la trilogia confessa que ha parlat amb els dos actors protagonistes, Ethan Hawke i Julie Delpy, sobre la possibilitat de fer la quarta part.
We missed the thing. They were always every 9 years.
A veure, vam perdre l'ocasió perquè la història passava cada 9 anys. Ja fa 30 anys que érem a Viena presentant la pel·lícula i és increïble que faci ja 30 anys.
Ethan and Julie in the last 2 days. So...
Els últims 2 dies m'he comunicat amb l'Ethan Hawke i la Julie Delpy i realment no tenim cap idea de com fer-ho, però no em sorprendria que en féssim una nova en els pròxims 20 anys. Qui ho sap?
Linklater, que per cert va fer broma amb la possibilitat que es rodés a Barcelona.
Home, a qui ens faria una il·lusió enorme que rodés una possible quarta part a la ciutat de Barcelona?
Ah, yeah. That would be great.
Ah, sí. Seria genial, seria genial.
Sign me up.
On s'ha de signar? Right.
Linklater, director també de Boyhood, que ha visitat a Barcelona per rebre el Premi d'Honor de la BCN Film Fest, on hi ha presentat l'última pel·lícula Hitman. I un dels, d'un dels grans noms del cinema independent, una de les pel·lícules de l'any, perquè avui al Via Lliure tindrem dos actors de la Societat de la Neu de Juan Antonio Bayona que viuen a Catalunya. Aquesta és la curiositat, han començat a aprendre català. Són l'argentí Santi Baca, que fa de Daniel Maspons a la pel·lícula de Bayona, que viu a Barcelona, i la uruguaiana Alfonsina Carrocio, que interpreta Susana Parrado i que s'ha instal·lat a les comarques de Lleida. I encara més cinema, perquè al Via Lliure, us ho dèiem ahir, regalem entrades per veure la preestrena